Són les 8 del vespre.
En el centenari de la mort del compositor lleidatà Enric Granados, Ràdio Estel vol recordar-lo amb una selecció de les seves millors composicions.
Eric Parkin, al piano, interpreta un fragment de Goyescas, El Pelele.
Thank you.
La música d'Enric Granados a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Tarragona 100.6. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Després de la tempesta, no ha arribat la calma. Aquests anys de crisi han deixat moltes famílies desprotegides i vulnerables que continuen necessitant l'ajuda d'entitats socials com Càritas. Demanem la seva col·laboració. Ajudi'ns a ajudar. Pot col·laborar amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 7010 o entrant al nostre web caritasbcn.org.
A radioestel.cat, tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Refrescant.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Benvinguts a la veu dels animals i de la natura. Avui al programa parlarem amb Josep Moner de la Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola. Ho farem amb la companyia de la Carme Méndez i en Manel Casas. També escoltarem la Galeria de l'Expert a càrrec de la nostra companya Blanca Aranyó, el bloc musical de Manel Casas i un fragment de l'encíclica Laudat Si del Papa Francesc. Tot a punt, doncs, per començar amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández, i Jordi Carretero i Mario Ramírez al control tècnic.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Galeria de l'Expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Piferrer, veterinària. Parla'ns de la caiguda de pèl en els nostres animals de companyia. A què pot ser degut?
Entre les causes de la caiguda del cabell en el gos figuren una alimentació inadequada, algunes al·lèrgies, l'estrès i fins i tot alguns canvis hormonals. Per aquest motiu, l'important per tractar la caiguda del pèl del gos i del gat és conèixer què és el que la provoca, de manera que es talli el problema com més aviat sigui possible. Hi ha 4 consells bàsics. Recordar que el gos muda de pèl 2 vegades l'any, igual que nosaltres ens canviem de roba 2 cops a l'any. Acudir al veterinari quan es grati o es llepi sovint, perquè això vol dir que alguna cosa no va bé. Proporcionar-li una alimentació equilibrada farà que el pèl i la pell del nostre animal estiguin més sans. I utilitzar productes específics per gossos o gats per la higiene, no utilitzar els d'humans.
Música. Galeria de l'Expert, amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet. Més informació al 93 392 82 54 o al mail barri.llatí.vet@gmail.com. Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui li dediquem el nostre espai a qui recentment ha fet el traspàs als 69 anys a Nova York. Es tracta del David Bowie. Anglès de naixement, fixeu-se un cop més el paper rellevant que han tingut els anglesos dins de la música popular. Es pot dir que fou una figura singular que, com a autor, compositor e intèrpret, sabé fer-se un nom mundial que el col·locà com un puntal important dins del seu gènere i que, com s'ha vist ara, li han dedicat un reconeixement unànim a la seva persona. Escolteu-lo amb The Gospel According to Tony Day i Arthur Uncle.
According to Tony Day. Gospel according to Tony Day. The gospel according to Tony Day. If I find a girl, he'll take her away. Rotten Tony. Gospel according to Brendan O'Lear. According to Brendan O'Lear. The gospel according to Brendan O'Lear. If I buy him a scotch, he'll buy me a beer. Tight fist. Friends. Gospel according to Pat Hewitt. Gospel according to Pat Hewitt. Gospel according to Pat Hewitt. If it's written on a sweater, then I better not do it. Gotta. Marion Brent. The gospel according to Marion Brent. The gospel according to Marion Brent. She'll be mine if I pay the rent. Good old Marion. Who needs friends? In time, take a look at my life and you'll see. Take a quick butcher's. Strikes the bell for 5 o'clock. Uncle Arthur closes shop, screws the tops on all the bottles, turns the lights out, locks it up, climbs across his bike and he's away. Cycles past the gasworks, past the river, down the high street, back to mother. It's another empty day. Uncle Arthur likes his mummy.
Uncle Arthur
still reads comics.
Uncle Arthur
follows Batman.
Round and round the rumors fly how he ran away from mum on his 32nd birthday, told her that he'd found a chum. Mother cried and raved and yelled and fussed. Arthur left her no illusion, brought the girl round, saved confusion. Sally was the real thing, not just lust. Uncle Arthur vanished quickly. Uncle Arthur and his new bride. Uncle Arthur follows Sally. Round and round goes Arthur's head, hasn't eaten well for days. Little Sally may be lovely, but cooking leaves her in a maze. Uncle Arthur packed his bags and fled back to Mother, all's forgiven. Serving in the family shop, he gets his pocket money, he's well fed. Uncle Arthur past the gasworks. Uncle Arthur past the river. Uncle Arthur down the high street. Uncle Arthur follows Mother.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Carles Gomà. Com escollir el gos més adequat per nosaltres?
Bé, doncs això, abans de tenir un gos, tothom que vulgui tenir un gos, bueno, d'entrada recomanaria que tothom adoptés. Hi ha un problema molt greu d'abandonament i de gosseres plenes de gossos i gats. Llavors, d'entrada, plantejar-se l'adoptar. Segur que el gos que necessites pel teu estil de vida està en una gossera. No cal anar a una botiga ni a un criador. Llavors, pensar quin és el nostre ritme de vida i deixar-nos assessorar, sobretot. Sigui per personal de la gossera o personal que entén de gossos. Adoptar un gos que no s'adapta al nostre estil de vida pot ser un infern per nosaltres i pel propi gos. Val? Llavors, pues, gent que té una vida més sedentària, pues, no agafaríem un cadell mai de la vida. Mai de la vida agafaríem un gos, pues, una miqueta més adult. Gent que té, jo què sé, pues, problemes de mobilitat o que no té força, doncs agafarien un gos una mica ja grandet d'edat, un gos sènior que no dona cap mena de problema, encara pot viure molts anys i fem un favor immens a aquell gos. I nosaltres estarem encantats de la vida amb aquell gosset que li donarem uns últims anys de vida supertranquils i superbons. I a nosaltres no ens suposarà cap problema, tot el contrari, gaudirem molt. Que ets una persona activa, que t'agrada anar a fer activitats amb el gos, t'agrada anar a la muntatge, a la platja, doncs, evidentment haurà de ser un gos jovenet, doncs, una mica altet, de potes llargues, que t'aguanti caminar 5 hores per la muntanya. Que, bueno, ets jove, però estàs a la ciutat i vols portar el gosset en cotxe amunt i avall, en el metro, amb el tren, i no vols un gos gran per incomoditat, pues, un gos petitet, jove. Vull dir, cada persona ha de veure el que vol i, sobretot, deixar-se assessorar i no adoptar mai un gos per la vista ni per pena.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600. Galeria de l'expert amb la col·laboració de l'educador caní Carles Gomà.
Més informació al telèfon 678-696-080 o al correu electrònic carles.gomà9@gmail.com. Avui a l'espai de l'entrevista tenim amb nosaltres el Josep Moner. Bon vespre, Josep.
Hola, què tal?
En Josep és membre de la Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola, o sigui que avui parlarem d'un indret que tenim molt a prop d'aquí, dels estudis de Ràdio Estel. I Josep, el passat 23 de gener, fa ja alguns dies, es va presentar a l'Institut d'Estudis Catalans un pla per protegir el Parc Natural de Collserola. Ara mateix, quines són els principals perills que podríem dir que té el parc?
Bé, el parc, justament, és un magnífic espai natural. És un espai natural molt poc comú. De vegades penso que els barcelonins encara sovint anomenem en aquest espai el Tibidabo, quan en realitat és un espai molt divers, és un espai molt ampli i és un espai que, en tot cas, l'administració, per llei, l'ha reconegut com parc natural.
Que això és molt important.
Això és molt important, perquè això, diguem-ne, que tanca un procés molt llarg on antigament es parlava del parc de Collserola. Nosaltres sempre hem cregut que les administracions actuaven incorrectament al nomenar això de Parc de Collserola, perquè en els nostres actes fèiem enquestes i demanàvem, no, els actes informatius, i demanàvem als assistents: vostè creu que Collserola és un parc natural? I el 90% de la gent deia: oi tant, això molt abans de que fos, perquè això de Parc de Collserola, doncs, era una mica indefinit. I llavors s'arrossega una inèrcia on, d'alguna o altra manera, el Parc de Collserola, algú l'ha volgut equiparar al que seria, doncs, el Parc Central de Nova York, el Central Park, no? I tenim una ciutat, com Barcelona, molt densa, no?, molt agobiant, de vegades, si no els divendres, fixeu-vos com molta gent marxa. I aleshores, doncs, està molt bé que hi hagin, doncs, parcs urbans, només faltaria, no? Montjuïc és un parc excel·lent per la ciutat, com ho és, doncs, com ho són altres parcs. Però justament, en aquest sentit, aquest debat sempre ha estat una mica al fons. Si m'ho permeteu llegir en un moment, en Ferran Rodà, que és un catedràtic d'ecologia i investigador del CREAF, ell sempre remarca, i això ho hem tingut molt en compte, diu: els parcs urbans i parcs naturals són dues realitats ben diferents. Els parcs urbans són jardins on la vegetació està molt o totalment controlada per l'home. Els parcs naturals no són jardins, són ecosistemes diversos on la vegetació està molt menys controlada i on les espècies vegetals formen poblacions automantingudes. Els parcs urbans tenen, per damunt de tot, funcions estètiques i de lleure. Els parcs naturals tenen, o haurien de tenir, per funció principal, la conservació de la natura in situ. Doncs bé, el que diu el catedràtic Ferran Rodà, justament, i ell ho fa des de la visió científica, jo penso que és d'una gran actualitat. Perquè, en el fons, el tema de que els parcs urbans, diguem-ne, tenen una funció, doncs, de lleure, estètica i no sé què, en certa manera s'ha perpetuat després de que Collserola fos declarada parc natural. Aleshores, quins són... M'he permès de fer aquesta petita introducció per recordar, doncs, una mica a aquest debat. I el fet de que llavors Collserola, com a espai natural i com a parc natural reconegut, té a més l'enorme privilegi de formar part de la xarxa europea Natura 2000, que protegeix espais naturals, que protegeix en paisatges i ecosistemes a nivell europeu. Això no ho podem oblidar, això és fonamental, és un orgull per Barcelona i per l'entorn metropolità, i tenim una obligació, perquè Europa, quan designa, i li diuen als estats, i en aquest cas, doncs, la Generalitat de Catalunya, designi'm, Europa no diu quins han de ser aquests espais, però diu: designi'm espais, en aquest cas, de vegetació i hàbitats mediterranis, que siguin significatius i que s'han de preservar per nosaltres, per les generacions futures. Doncs la Generalitat de Catalunya finalment va declarar i va afegir aquest parc a la xarxa europea Natura 2000. Però, clar, no es tracta solament d'això, sinó que després hem de veure com evoluciona els ecosistemes, com evoluciona la fauna, la flora, les espècies, els valors naturals que hi ha allà. I això és el que, d'alguna altra manera, la manera de fer-ho és fer una diagnosi, i aquesta diagnosi és fonamental que formi part del que s'anomena un pla de gestió i un pla de preservació, un pla especial de gestió i preservació que tenen tots els parcs naturals del nostre país, afortunadament. Doncs bé, ho haurien de tenir. En aquest cas, el pla especial de Collserola porta un retard de 2 anys. Per tant, hem declarat el parc natural, això està molt bé, però no hem fet un pla especial de gestió i preservació. Això està molt malament. Les entitats que ens agrupem en la plataforma de defensa de Collserola, això ho hem denunciat molt sovint, i hem dit, si a la diagnosi la pròpia Generalitat, quan va decidir declarar Collserola parc natural, és perquè en els estudis, en la descripció, ja es va veure que Collserola és un espai que el tenim completament fraccionat, per exemple. Que hi ha un risc de desenvolupament d'un urbanisme que, en comptes d'anar de l'espai natural cap a la ciutat, és la ciutat qui va envaint Collserola. Fixeu-vos que la Ronda de Dalt, que sensatament hagués pogut ser un dels límits aproximats del contacte amable entre Collserola i la ciutat, doncs cada vegada, diguem-ne, recula més en direcció a la carretera de les Aigües, i en aquest pas doncs haurem de passar els tramvies com a San Francisco perquè pugin pel vessant barceloní i baixin, diguem-ne, pel vessant vallesà. I això no és el que hem acordat, i això és el que diu la llei, perquè això és un parc natural. Per tant, evitar la fragmentació, evitar aquest aïllament que té aquest espai natural, perquè no hi ha connectors biològics. Pensem que estem al mig d'una conurbació urbana. És a dir, Barcelona no és solament el que administrativament la ciutat d'un 1,5 milió d'habitants, sinó que tots sabem que hi ha una conurbació urbana i Collserola realment està al bell mig. Però, insisteixo, el concepte, està al bell mig com a parc central o està al bell mig com a parc natural? Doncs no, està al bell mig com a parc natural. Per tant, hem de garantir la connectivitat amb els altres espais naturals. Quins són? Sant Llorenç Amunt, hi ha uns connectors, la Via Verda famosa, que s'ha estudiat, cap al Besòs, cap al Llobregat. Si no garantim que aquest espai natural Collserola té connexió cap a aquests altres, realment l'empobriment, la manca de connectivitat fomentarà que aquest espai perdi qualitat, que hi hagin menys espècies o que proliferin només unes espècies de manera, doncs, exagerada. La fragmentació ja l'he anomenada, és a dir, com justament el perill de Collserola és que com estem tan a prop de l'espai urbanitzat, doncs aleshores hi ha qui, sense adonar-se d'aquest principi de preservació tan important, el que vol és fer que Collserola sigui el lloc, la reserva d'espai que tenim per quan ens calen infraestructures, per quan ens cal nou urbanisme, per quan ens calen carreteres, per quan ens calen...
Però això no entra en contradicció amb el fet que s'hagi declarat parc natural? Perquè si és un parc natural, clar, tot aquest tipus d'intervencions, en teoria, no es podrien fer.
De fet, la pregunta, coincideixo amb el fons d'aquesta pregunta, però, desgraciadament, doncs, per posar-te uns exemples, Red Elèctrica Espanyola, doncs, projecta fer una nova MAT, és a dir, la línia de molt alta tensió, i diu, mira, per on te la faré passar? Clar, si la faig passar per les zones més habitades, malament això. Ah, doncs la faig passar per Collserola. Oh, però és que és un espai natural. Oh, però és que això és una infraestructura, diu la Red Elèctrica Espanyola, és una infraestructura completament necessària i ho declara un bé públic i s'ha acabat. Desgraciadament, els ciutadans ens pensem que la protecció que exerceix un parc natural és molt, molt sòlida, i això no és així. En un parc natural s'hi poden fer moltes més coses dels que la gent es pensa. I en el cas de Collserola, doncs Collserola està al bell mig d'aquesta ciutat, doncs tant... he posat aquest exemple, però podria posar l'altre exemple conegut, que és el del túnel d'Horta, projectat, on, clar, doncs, massa cotxes, massa densitat, etc, etc. Llavors hem de fer nous vials. Doncs si es fa el túnel d'Horta, Collserola patirà una agressió que serà definitiva, perquè l'esquarterament que això provocarà farà que ja no tinguem un espai natural, sinó que tinguem un conjunt de jardins, un conjunt de... Doncs, i com aquests exemples podríem posar-ne molts altres.
Manel.
Hola, Josep. Benvingut, eh?
Gràcies.
Escolta, bueno, a mi ja se m'estaven ja presentant diversos problemes dins del meu caparró. Perquè, a veure, tenim, per un cantó, un parc urbà, per un altre cantó, un parc natural, per un altre cantó, tenim una situació molt especial en quan tenim un parc, diguem, verd, de natura, rodejat absolutament, per X municipis, que no sé quants deuen ser.
Nou municipis. Concretament són nou.
Nou municipis. Bé, vol dir que aquesta quantitat de gent, de milions de persones, o mils de mils, també tindran dret, o voldran, gaudir d'aquest espai amb tots els aspectes de la natura i tots els condicionants, veritat? Però, per un altre cantó, si és un parc... A vegades és possible que em contradeixi a mi mateix, veritat? Però, per un altre cantó, si és un parc natural, això no pot estar trepitjat per tothom, tenim que posar uns límits. Aleshores, aquesta quantitat de gent que l'està envoltant té dret a gaudir d'aquest espai i com es pot fer?
Bé, suposo, això és una opinió personal una mica discutible, però
personal.
Però crec que... No, em refereixo a la que jo vaig expressar.
No, i la meva també.
Jo crec que Catalunya és un país que tenim moltes virtuts, però segurament ens falta una mica més de cultura i sensibilitat ambiental. I aleshores crec que no sabem valorar prou. Tenim un país molt petit, més del que ens pensem, i realment és un país tan divers i és un país tan exemplar per la seva biodiversitat que no som conscients del que això representa. Per exemple, tots tenim ocasió doncs, de relacionar-nos amb europeus, amb altres persones que viuen a Europa i no sé què. Us heu adonat que quan ells venen aquí, si ens parlen del que és un avet o del que és un bedoll o del que són els paisatges centreeuropeus o fins i tot siberians, doncs nosaltres hem vist fagedes, hem vist les tenim a les nostres muntanyes, tal... Però, en canvi, aquestes persones, quan venen aquí, no han vist mai, per exemple, un paisatge mediterrani, no han vist mai un alzinar. Nosaltres sí que tenim, afortunadament... En el cas de Collserola, justament, l'Oriol de Bolòs, amb un magnífic article, recordo que ell va parlar... Ell es deia què significa Collserola, justament... I ell sempre parlava, i parla de Collserola, com dient, aquí ens trobem que hi ha una gradació de paisatges que van des de paisatges que serien propis de les sabanes africanes, és a dir, en les zones on hi ha hagut incendis i desapareix el Cabrolla, justament, doncs serien aquest tipus de gramínies, no? Que la gent no valora molt, perquè estem més avesats a valorar el paisatge forestal, però fixeu-vos, i això vol dir que, per exemple, la Societat Catalana d'Història Natural va fer una jornada esplèndida on va veure i es va adonar que hi ha moltes espècies insectes que són pròpies de la sabana africana, les tenim a Collserola. Però és que si ens anem a la banda, per exemple, del Vallès, allà trobarem... doncs, en les raconades més humides i més frescals, trobarem paisatges propis d'espècies centreeuropees. I respecte a aquesta... és a dir, el que hem de valorar és si això ha estat declarat parc natural, però som, efectivament, jo calculo que 3 milions de persones, és un càlcul no molt exacte, però cada dia veiem Collserola, segur, encara que sigui entremig del carrer on ens trobem, no? Però veiem. I els drets, diguem-ne, que tenim a gaudir de Collserola, doncs, efectivament, jo el comparteixo quan puc. De fet, jo faig una passejada per Collserola, m'agrada anar i tal. Però pensem... Si el problema és com gaudim de les coses i quin ús en fem de Collserola. Jo crec que la mentalitat que hem de tenir és hem de fer un ús tenint en compte que és un parc natural. I per això, i ja tenint
està,
en compte...
Està preparat o hi ha projectes de que es prepari i vagi aquest sentit?
Aquesta és justament la jornada que, quan hem començat una mica el programa, s'ha esmentat aquesta jornada que vam organitzar, justament ha estat per això. Perquè les administracions actuant, el Consorci, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, etc., van aprovar un avenç de Pla Especial d'Ús i Gestió. I un Pla Especial d'Ús i Gestió, justament, el que ha de tractar és aquesta qüestió molt important que ens plantejaves. Aquesta qüestió de dir, bé, no estem en el parc de l'Alt Pirineu, no estem al parc de la Serra de l'Albera, on la pressió antròpica és baixa, no? Estem al bell mig d'aquesta conurbació urbana. Per tant, aquest pla especial és molt important que es passi, perquè tots sabem que a Collserola hi ha una autèntica, això ho diuen els gestors del parc, hi ha una autèntica invasió d'activitats de tot tipus. Activitats que recordeu el que he comentat de quan a l'ecòleg forestal, en Ferran Rodà, diu un jardí té per objectiu... el gaudí, la passejada, no sé què. Un parc natural té un altre objectiu. I això és el que jo penso que les administracions han de saber fer, com educant, però també regulant. I això és el pla especial que reclamem per Collserola.
Bona nit, Josep. I com ens queden pocs minuts, jo no voldria estar-me de fer-te alguna pregunteta. M'ha agradat molt com ho has explicat, jo crec que ha estat molt gràfic i mentre ho explicaves jo anava visualitzant, no?, amb la meva imaginació, el que és el parc de Collserola és més. Inclús coses que jo no m'havia adonat, doncs de repent dic, és veritat, no?, és així. Una cosa, sé que el parc es va declarar parc natural fa relativament molts, pocs anys. Vosaltres teniu feta una valoració de la degradació que ha patit aquest parc, per exemple, en els últims 30, 40, 20 anys, per la pressió humana? Hi ha una estimació feta? Ho dic perquè també seria interessant que tots ho sapiguéssim, perquè a vegades el que es perd és el que et fa t'estimular per dir prou, no? Frenem.
Bé, justament aquesta pregunta és molt interessant perquè... No es pot respondre amb massa exactitud. I per què? Perquè, justament, doncs, les administracions responsables no han fet aquest pla especial. Al no fer aquest pla especial, no podem retre comptes, per exemple, a Europa, que ens les demanarà, dirà, escolta, a la xarxa europea, a la xarxa Natura 2000, on hi ha aquest espai, les espècies significatives que han progressat, o no? Sabem que hi ha teixons... Sabem que hi ha espècies d'aquesta ovala que expressen un ecosistema complex, molt més del que ens representa, però evidentment ningú ha valorat què ha representat cada vegada que s'obre una nova carretera, una nova pista forestal, que s'obre, diguem-ne, quan es va fer en el seu moment, doncs el túnel que existeix en aquests moments, i en tot cas no es posen, i és el que hauria de fer el pla especial, solucions per dir, doncs, si existeix aquesta fragmentació, si existeix, per exemple, el que seria la xarxa hídrica, típicament mediterrània, hi ha un curs pluvial permanent tot l'any, que és la Riera Vallvidrera. Allà tenim espècies emblemàtiques, com pot ser un petit peix, el barb cuarroig. I el barb cuarroig, algú pot dir, això són, és igual. No, són espècies endèmiques que tenen un valor i que expressen... No, podem passar sense el barb cuarroig? No ho sé, suposo que sí. Però expressa justament una riquesa, una complexitat biològica que em sembla que fora absolutament insensat abandonar i no protegir. Doncs això és el que el pla especial ha de fer, i aquesta jornada nosaltres el que vam veure és que, posat que aquesta aprovació inicial s'havia fet sense tenir en compte tot això, no s'havia consultat suficientment, no ja a les entitats ciutadanes, sinó a les pròpies entitats científiques. S'havia fet en un període electoral, que és justament quan es formen els governs que després governen el Consorci de Collserola. Per això ens ha semblat que vam organitzar aquestes jornades. I en aquestes jornades estem satisfets, perquè d'alguna o altra manera doncs les administracions o algunes administracions presents, hi era present l'alcalde de Cerdanyola, hi era present la tinenta d'alcalde que s'ocupa de territori i sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona, i es van comprometre realment a paralitzar una mica i aturar aquest procés de pla especial, per donar, diguem-ne, veu a les, a aquelles entitats o a aquells estaments científics que pensem que Collserola, el pla especial, no es tracta de fer una mica d'esbarzo, una mica de com organitzem la presència, una mica d'infraestructures, una mica de carreteres, una mica de... sinó que aquest pla ha d'estar vertebrat en dient lo fonamental és exactament que aquest informe que tu em deies, sí, d'aquí a 4, 5, 10 anys puguem dir Collserola està millorant, Collserola té connectivitat, Collserola és respectada, Collserola s'utilitza molt per gaudi i tal, però tenim unes zones, hi ha dues zones de reserva integral que s'han de respectar i en allà s'hauran de posar restriccions. En aquests moments, malgrat que és parc natural, us asseguro que jo, com a passejant habitual, veig colles de 20, 30 ciclistes que van per la mateixa llera d'aquests petits torrents que drenen aigua tot l'any i que són... Doncs això, per exemple, ens haurem de posar d'acord, doncs, amb aquestes colles ciclistes que, si volen passejar, que em sembla molt legítim, en resposta al que em comentaves abans, ho hauran de fer per aquells espais adients on no malmetin, però no ho podran fer aquí. I aquestes regulacions són les que ens hem de posar d'acord en fer-les si volem que Collserola continuï sent un espai natural.
No, no, vull dir, Josep, jo el que et volia preguntar és que hem parlat molt de com està ara Collserola, però tu, tenint aquesta visió de que ets una persona que hi va sovint i que coneixes molt bé el territori, quin futur esperes, veient aquests plans, que si ara fem això o l'altre, hi ha esperança? Com ho veus, tu?
Jo crec que hi ha esperança, si m'ho permeteu, i que no sembli un elogi fàcil, si hi ha molts programes informatius com aquests, si, per tant, vull dir, si sensibilitzem a la població, si la població s'adona que l'ús de Collserola heu tret aquest tema fonamental, i jo me n'alegro molt, perquè és molt capdalt, és dir, aquesta pressió antròpica que tots fem, siguem responsables, gaudim de Collserola, però de manera no destructiva, cap a la fauna, cap a la flora, cap al medi, és dir, no és un lloc, fins i tot els habitants que viuen a dintre de Collserola, doncs han de ser conscients de que no poden tenir els mateixos serveis que una persona, doncs, del barri on ens trobem, o de Gràcia, o de Sants, o d'on te sigui.
I d'adaptar-se on es viu i respectar.
De la mateixa manera que els barris, doncs, aquests de Barcelona, doncs, no gaudeixen de l'espai natural de Collserola directament. Aquestes són les coses on el pla especial, insisteixo, crec que ho ha de regular. I jo sóc optimista, perquè, si més no, en aquesta jornada es van comprometre públicament aquestes persones que són representants municipals, i ara, doncs, les entitats continuarem col·laborant, doncs, perquè això avanci per aquí. I la Collserola som optimistes.
Tenim que emplaçar per un altre
dia,
perquè anem desgranant una miqueta aquests misteris que té la natura de Collserola, que, a més, jo crec que ens fa falta a tots.
Doncs esperem que aquest espai, que és molt, molt inveït, o possiblement inveït, poc a poc, perquè la pressió aquesta urbanística ja saps que no té entranyes, no té, veritat.
Però ara la gent també hem après que l'especulació urbanística tampoc...
No funciona, és que no.
Tampoc ha funcionat massa.
Per aquests 9 municipis que dius que l'entornen, és precisament fonamental tindre aquest pulmó verd.
I tenim que parlar també de la fauna de Collserola, que per nosaltres també serà important, no?
Sí, gràcies. Doncs, Josep, moltes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
Adéu.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació, i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem recordant el David Bowie. A part de la seva música i la seva veu, va saber visualitzar-se amb les seves personalitzacions de tot tipus. El seu estil va ser molt canviant i sorprenent, fent dels Estats Units el seu lloc per projectar-se mundialment, i fou considerat un dels britànics més coneguts del món. Entre Anglaterra i els Estats Units li he comptat 14 discs de platí, 18 d'or i 8 de plata, amb 136 milions de discs venuts. Jo crec que ja està tot dit d'aquest personatge. Escolteu-lo amb The Laughing Gnome i l'arxiconegut Space Oddity. A la propera, si Déu vol. Mm-hmm.
my street when I heard footsteps behind me. And there was a little old man, scarlet and grey, chuckling away. Well, he trotted back to my house and he sat beside the telly with his tiny hands on his tummy, chuckling away, laughing all day. Oh, to report you to the Gnome Office. I'm a laughing gnome and you can't catch me. I'm a laughing gnome and you can't catch me, said the laughing gnome. Well, I gave him roasted toadstools and a glass of dandelion wine. Then I put him on a train to Eastbourne, carried his bag and gave him a fag.
I'm from Buckley, nice boy.
Hey, where do you come from?
No man's land.
Oh, really? In the morning, when I woke up, he was sitting on the edge of my bed with his brother, whose name was Fred. He brought him along to sing me a song. All right, let's hear it. Yeah, what's that clicking noise?
I'm
a laughing gnome and you can't catch me. I'm a laughing gnome and you can't catch me. Haven't you got a gnome to go to?
No, we're nomads.
Didn't they teach you to get your hair cut at school? You look like a rolling gnome.
Yeah, not at the London School of Economics.
Now they're staying up the chimney and we're living on caviar and honey. Because they're earning me lots of money writing comedy prose for radio shows. It's the gnome service, of course.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
10.
Ground control
9,
to Major Tom.
8. 7. 6.
Commencing
5,
countdown, engines on. God's love be with you.
This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare.
This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. Around my tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do.
Ground control
think my spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much, she knows.
Ground control to Major Tom, your circuit's dead, there's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom?
Sitting in a tin can, far above the moon. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
Tot seguit, us convidem a escoltar un fragment de l'encíclica Laudato Si. El Papa Francesc diu:
per afrontar els problemes de fons que no poden ser resolts per accions de països aïllats, és indispensable un consens mundial que porti, per exemple, a programar una agricultura sostenible i diversificada, a desenvolupar formes renovables i poc contaminants d'energia, a fomentar una major eficiència energètica, a promoure una gestió més adequada dels recursos forestals i marins, a assegurar a tothom l'accés a l'aigua potable. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert doctor en medicina Josep Martí, membre del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris i membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Hi ha moltes plataformes ciutadanes contra les incineradores. Quin és el problema que generen i quina és la solució?
Sí. Entenem per incineradores tot el que crema residus urbans, o matèria orgànica, també la biomassa. Poden ser incineradores d'escombraries, com la que hi ha a Sant Adrià, de Barcelona, o poden ser sementeres en aquests moments que estan cremant residus urbans perquè no saben ni on ficar-los i els hi porten a les sementeres, que esclar, és un combustible molt barat, que els altres estan molt contents perquè cremen residus urbans que són molt més tòxics que no el dièsel o la gasolina, perquè és una barreja de plàstics i de matèria orgànica que llença, per més fins que siguin els filtres, a part de que una cementera no està preparada per cremar residus urbans, com una incineradora. Per tant, llencen molts contaminants, entre ells els dioxines, els furans, que són molt cancerígens, I per això hi ha han sortit moltes plataformes que s'estan oposant, doncs, a Santa Margarida i al Monjos, a la cementera d'allà, a la Farja Montcada, a la al dels Baix Llobregat, de Molins, no? Perquè no cremin. Ja contaminaven amb partícules de ciment, que els hi queden els llençols, doncs, negres o marrons quan els estan estesos, i ara, a més, contaminen amb tòxics molt importants, i per això es demana que no... Aquestes plataformes demanen que no s'utilitzin residus per incinerar. La biomassa, o sigui, els incendis forestals, contaminen moltíssim, amb dioxines, furans també, que bàsicament són un problema natural, cremen boscos i també contaminen. Per tant, el cremar biomassa massivament per produir electricitat, per exemple, que és molt poc eficient, a més, també contamina molt. Per això es recomana que no hi hagin estufes de biomassa per produir calor, que és més eficient, en els llocs molt contaminats. Si vols portar astros, vas de biomassa, doncs en una granja rural o en una escola rural, etc. Però en un lloc que ja està molt contaminat. La contaminació de Pequín, que veiem, és sobretot perquè s'han posat a cremar biomassa. Tothom ha volgut calefacció, són molts milions de persones i cremen fusta i per això estan molt contaminats.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i del CAPS. Més informació a qualitat.aire@gmail.com i a caps.cat.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sabies que els castors són experts constructors d'embassaments, dics i canals? També són els mamífers rosegadors de tamany més gran que existeixen a l'hemisferi nord i els millors adaptats a la vida aquàtica. La seva cua negra, ampla i aplanada, junt a les seves desenvolupades i visibles dents incisives de color taronja, facilita la seva ràpida identificació. Els castors són nadius a Europa, Àsia i Nord-Amèrica. A la península Ibèrica, els seus fòssils deixen constància de que la seva història evolutiva es remunta a milions d'anys molt abans que aparegués l'espècie humana. Per la construcció de les seves obres d'enginyeria, aquests hàbils mamífers fan servir materials genuïns i naturals com són els troncs, les branques dels arbres, les pedres, les fulles i el fang, i tot amb l'únic ajut d'unes afilades dents i les mans. Viuen a la vora dels rius i rierols i són capaços de reduir i contenir la força del corrent de les aigües mitjançant els dics que construeixen, aconseguint la formació d'estanys de tranquil·les aigües i l'hàbitat ideal per poder viure dins els seus caus. Les seves dents incisives no deixen mai de créixer i amb la força que generen tallen i arrosseguen els troncs dels arbres. La seva activitat es desenvolupa preferentment en hores nocturnes. De la presència dels castors i del seu ingeni aquàtic esdevenen amb el temps una influència positiva pels ecosistemes aquàtics i la natura. Destaquen la recuperació de voreres, els aiguamolls vinculats als rius, una terra més fèrtil derivada de la retenció del llot, el control de les inundacions, afavorir la biodiversitat, l'assentament d'aus aquàtiques, la neteja i purificació de les aigües i la disminució de l'erosió. Els castors viuen en grups familiars molt avinguts i cohesionats. Els germans grans, fins que s'independitzen, ajuden els pares i els més petits en l'alimentació i les tasques de la llar. El seu aliment principal es basa en plantes, fusta i fulles que durant la primavera i l'estiu van recol·lectant i guarden en els seus caus per anar consumint durant el seu repòs de l'hivern. També els agrada descansar flotant d'esquena sobre les aigües. A Europa, aquesta espècie va arribar a desaparèixer en molts països, víctima d'una intensa cacera per la cobdícia de la seva pell i carn. En l'actualitat és una espècie protegida i la seva presència i beneficis han estat fermament reivindicats.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I fins aquí la veu dels animals i de la natura. Ens retrobem al proper programa, com sempre, a la sintonia de Ràdio Estel.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Son